I després d'esta pauseta que hem tingut per a repondre-mos un poc, anem a parlar de sí, del que fa Socarrats, d'esta tercera mostra de lectura tradicional. Recordem que estem en Anna Asensio i en Josep Puso. Ens explica esta tercera mostra de lectura tradicional?
Sí, es tracta d'un procés molt ambiciós en què ens adrecem a les escoles del poble, a les escoles de primària, en concret al tercer cicle, als alumnes de 5è i 6è, i els oferim un conte fet completament amb gent que de manera altruista vol transmetre alguna història important per al nostre poble. Enguany, la figura que volíem homenatjar era la figura de Josep Calduc, el fundador del Vila-real, i ens vam posar en contacte amb la seva família, amb les filles, amb Delfina i Glòria, que ens van contar la vida dels seus pares amb anècdotes, amb aspectes molt interessants. Després també dos familiars, dos nets de Josep Calduc, Núria i Carles, ens han il·lustrat el conte. Toni Pitarch ha sigut el que ha traslladat al text escrit aquelles històries narrades per les dues filles. I després una comissió de Socarrats ha adaptat el text de Toni Pitarch, que és historiador, i se pot llegir la seva obra completa en la revista Font, que va aparèixer l'any passat. L'hem adaptada per a que siga adequada per a les edats a les quals s'adreça aquest conte, per a xiquets de 10 i 11 anys. El llibre s'ha repartit de manera completament gratuïta a les escoles que han volgut participar en el projecte, que estem molt contents perquè han sigut 11 escoles d'ací del poble. I ara divendres els xiquets que són representants de cada escola llegiran a tot el públic el conte.
Bueno, Josep, algo a afegir? Que quan...
Sí, a veure... Llegir en veu alta és una cosa extraordinàriament important. Pensem que bàsicament, des de sempre, els avis, la gent major, són aquells que eduquen en bona mesura els xiquets, no? Són els que els conten les històries, i els contes generalment són seleccions destilades de coses vivencials. Posem un exemple. El conte de la Caputxeta Vermella, que és un conte que se sap tot el món i que és molt europeu, està escampat per tota Europa, pues ve a dir que, xiquet, abans de cruzar el carrer, mira si ve un cotxe perquè te poden xafar. Si te diuen que vagis per damunt la cera, és com quan te diuen que no vagis pel mig del bosc. Aleshores, diguem, per a llegir en veu alta i convèncer a un xiquet fa falta allò que tenien els avis, que és aquesta capacitat de relatar, de narrar, de contar una història. I això s'ha de practicar. Aleshores, diguem, una de les coses que es pretenen en estos contes que nosaltres proposem és això, que generar una història que tinga prou gràcia per ella mateixa, per descomptat que siga una història del poble o d'un personatge del poble, i després aconseguir que els xiquets la llitguen tots ells en veu alta i que siguen prou solvents llegint en veu alta com per a fer ixe salt del llegir al que la història cobre vida. Ixa és la idea de fons, o almenys jo sempre ha sigut la idea que he pensat que n'hi ha al darrere, tot i que de vegades ni conscients en som, però...
A mi, si em permet, jo és que quan estava sentint-lo, anava escoltant-los, anava pensant. Comença el llibre, no el llegirem tot, però corria l'any 1900 quan a Vila-real va néixer un xiquet que es deia Josep Calduc i Almela. Va vindre al món en una casa de la plaça Major que era molt coneguda perquè allí havia viscut els reis de la corona d'Aragó. Quan passaven per aquestes terres, per això es coneixia en el nom de l'Hostal del Rei. I a tots ens ve al cap el famós Hostal del Rei, i el que no ens vinga al cap, o si no l'ubiquem, quan porten els xiquets a la plaça, li diuen, mira, això era l'Hostal del Rei. Per què? Sí. Perquè ahir feia més de 500 anys havia mort la reina Maria de Lluna. Clar, es posem en context de la història. Però a més, després en la fulla darrere diu, a més, en els seus tres germans, com tots els xiquets en aquella època, es veu una imatge que hi ha un sambori, que hi ha una trompa, no? Com ara la carabina o el bòlit. I ojo, després mos remet a la gent més gran, que l'estiu, què feien l'estiu? Tenien tot el dia per a votar i rodar i podien anar a prendre el bany a la séquia major. Ni imaginar-se la gent que es podien tirar a la séquia.
Sí, claro, és que la nostra societat ha canviat moltíssim. Vull dir, els xiquets fa 100 anys, i, bueno, Pepito Calduc, perquè Pepito Calduc i Manolo Calduc eren amics del meu avi, Manuel. I jo sempre l'he sentit parlar d'ell com a Pepito Calduc. Bueno, pues, quan eren xiquets, diguem, no només anaven a prendre el bany a la séquia i se podien fer mal. Claro que no, ningú tirava carrets de Mercadona entonces allà a la séquia ni coses així. La séquia estava, diguem, més neta. També prenien el bany al riu i de tant en tant, pues, en segons llocs, n'hi havia perills greus, no? Vull dir, per exemple, el Clot del Soldat, que això és Terme d'Almassora, allí s'ha ofegat molta gent. Uh-huh. El Clot del Canyar és un altre clot, això està un poquet més avall de l'ermita, allí també s'ha ofegat molta gent, i sobretot els machos. Vull dir, baix d'una cascaeta no prengues mai el bany, perquè si t'enganxa el remolí ja has de ser figura paixir. I claro, i se corren els perills en aquell moment els xiquets, ara és impensable, vull dir, ara els portem en cotxe a escola. Aleshores, no, tampoc fa tants anys. Eh? Vull dir, a primers dels 70 o finals dels 60 jo anava a l'institut, des de l'altra punta de poble, i anava a peu. Ja podia ploure que mon pare pues, tenia més coses que fer. Vull dir,
però,
com jo tots.
No? I quan se parla del riu, se parla la penya del barco voltat, la de la sabata o la del gegant.
Sí, senyor.
Que aquestes coses, és que si no se conten,
se perdrien.
Que meravella. És que, clar, jo el tinc a la mà. Això es llegirà el divendres?
Sí.
I com es farà?
Tots els xiquets ja l'han tingut des de principis d'any, uh-huh. S'ha repartit a les escoles. Els xiquets, amb la col·laboració dels mestres, que no estarem mai prou agraïts, als mestres, que són els que els ajuden a arribar al llibre, explicant-los les paraules que no s'entenen, explicant-los aquelles històries, perquè el llibre ha de ser l'excusa, i sabem, i alguns centres així ens ho han fet arribar, per a treballar la història, però també per a treballar socials, també per a treballar natura. Vull dir, són tants els ítems que a través del llibre pots anar desgranant, del passeig del botànic al duc, de com es feien abans les coses, de com treballava un farmacèutic, del futbol, però el futbol de base, quan el futbol estava començant a tot Espanya i també en altres clubs de futbol.
A tot el món.
Quan es feia per l'estima, perquè l'esport de la salut. Vull dir, totes aquestes visions que van alimentant el llibre, els xiquets a través del mestre van sent conduïts per entendre tota la història. I també el mestre corregir-los la pronúncia, sabem que el valencià té alguns sons distintius que són diferents del castellà, alguns xiquets que han vingut i que si no es té prou cura, si la lectura sempre es fa en silenci, no tenen prou cura de pronunciar bé les paraules correctes perquè el públic realment els entenga, però també la importància de l'entonació, la importància de saber transmetre aquest moment de por, aquest moment d'intriga, el treball de les pauses, tot això fa que un xiquet acabi quallant-se, perquè al final contar una narració és com una música. Tot això fa els xiquets, després també més porosos, a la lectura que facen ells de manera individual. I el fet de poder-nos juntar tots divendres i fer la gran festa de com ja diguem la tercera mostra de lectura és perquè els xiquets entre ells se retroben, tenen també els agraïm, el fet que ells són, és a través dels xiquets que la història ens arriba als majors i simplement els posem al lloc on han d'estar, que és dalt de l'escenari i sent ells els protagonistes de la mostra.
A quina hora se farà?
A les 6 de la vespre.
A les 6 de la vespre. El divendres a partir de les 6 de la vespre.
Aforo limitat, com estarà la cosa?
Fins a completar l'aforament, i sabem que la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural és grandíssima, estan tots convidats.
I la forma de lectura, com s'ha escollit? És a dir...
Sí, a veure, cada escola, de les 11 escoles participants, cada escola escull a un representant. I aleshores, diguem, i un suplent, que no se sap mai.
Clar.
Aleshores, és com el futbol, això. Doncs El conte es fragmenta en 11 trossos i, diguem, és com quan fa uns quants anys jo era xiquet i te donaven una cosa per llegir i tu anaves llegint en veu alta i quan el mestre dia, pues, canviaves i llegia un altre. La diferència és que així cadascú sap el tros que ha de llegir. I aleshores, pues, bueno, van llegint i van ordenant el conte, van contant el conte, diguem, entre tots. I quan s'acaba, pues, ja... Ja està.
És a dir, participaran tots els 11?
Sí, les 11 escoles que han volgut participar en el projecte ja tenen escollit l'alumne que els ha de representar i divendres, entre tots, els cridarem a tots a l'escenari, aniran passant-se el llibre i aniran llegint-nos tot el conte.
Hi ha algun col·legi que no ha volgut participar?
Lamentablement, dels 14 col·legis convidats, 13 han desistit.
Tres no
participaran. Entenem que això és també un plus, una ajuda més, o sigui, una feina més per als tutors, que han d'estar ahí treballant el text. Sabem que no pot recaure tot en l'escola, perquè les escoles tenen moltíssima feina. Tant de bo, en els propers anys, puguen ser els 14 els que els interessa.
I val a dir que enguany participen 11 escoles i fa 2 anys van ser només 10. Vull dir,
s'ha sumat un col·legi més.
Un col·legi més, sí.
Tres que no vull participar.
Motius...
Pensem que moltes vegades el problema és que els professors que han de treballar aquesta matèria amb els alumnes, perquè són interins, perquè no estan ben arrelats al poble, no li troben la importància que nosaltres sí que li donem. Sabem que, lamentablement, moltes vegades són persones que poden estar interines, venen, fan les seues hores i se'n van on...
Podem saber els col·legis que han participat?
Sí, sabreu. Sí. Les escoles que han participat ara no portem la llista de les 11,
no, de
però...
De memòria no me'l sé, però sí.
El divendres els publicitarem.
Donarem la benvinguda.
Farem foto a tots els xiquets i agrairem a totes les escoles.
Sí, jo dic això perquè els altres tres rest que no han participat, igual els fa goig i per l'any següent o per d'ací 2 anys, quan està tot fet, igual se sumen, no? Perquè al final és una gran ciutat, és que ja no és un poble, és una gran ciutat, això.
Sí, 14 escoles són escoles. Ah. I a més totes tenen centenars de xiquets, no és allò que vas a un poblet de vegades i l'escola s'aguanta en 6, 7, 3.
Nosaltres treballem per a totes les escoles, la nostra il·lusió és que totes puguin participar. De fet, el llibre està editat pensant que totes les escoles participarien. Les escoles que no han participat, passar divendres els repartirem també el conte perquè el puguen tindre a la biblioteca, perquè també el siga accessible, com també ja està a disposició en les biblioteques municipals. Vull dir que per part nostra, clar, treballem per a que la màxima quantitat de xiquets coneguen el conte i el puguen
fer seu. Llegir.
Si parlem d'altres poblacions, s'han posat en contacte en altres poblacions, algú que ha tingut interès del que estan fent vostès?
L'any passat, o sigui, el 2022, amb el conte de Miquel, recorda'm tu el títol.
El pastor d'Herbers, així el vaig escriure jo.
Sí.
Amb el pastor d'Herbers sí que va haver molta gent, claro, era una història, bueno, és una història d'una persona real, no?, de Miquel Vilalta. I Miquel Vilalta naix en Herbers pues, fa 80 anys, posem per cas, i se cria allí. Aleshores, Herbers, que ara és un poblet en el que la major part de la gent pues, ja no viu allí, claro, tindre un personatge nascut allí és important. I circumstancialment, una amiga meua de Vinaròs pues, coneixia un d'Herbers i vam haver de portar llibres a Herbers, després portar llibres a més gent que no era d'Herbers, però que ho havia sentit a dir, i aleshores això sí que s'ha escampat molt. Diguem, fins a cert punt, pues el fet de que aquella història fora la història d'un xiquet, que només fora un fragment, un estiu d'un xiquet, pues li va donar una certa gràcia per a no només per als xiquets, sinó per a aquells que eren xiquets o els seus pares eren xiquets quan ixe xiquet ho era. Claro, era un món dur, no? Vull dir, un món de fent de pastor als 7 anys és poca broma. I fer això i que siga més o menys graciós, pues no és fàcil del tot. I aleshores diguem que sí, que això sí que s'ha escampat i possiblement pues procurem exportar la idea o el model a més pobles.
Sí, nosaltres sí. Com si diguem que fins ara el llibre ha estat només en mans de les escoles que han volgut col·laborar al projecte. Ara, a partir de divendres, l'obrirem a tots, perquè efectivament, com parla d'història, com parla de tradicions, al final és etnocultura, totes les persones, totes les institucions que el vulguin, nosaltres farem el possible per fer-los arribar.
Clar, perquè a més, és una història, per a mi, que té interès el portar-se o no el portar-se. És a dir,
claro.
Te'n vas a l'altra part del món i traduïsses,
mira,
no? I és la història...
Sí, te contaré una cosa que la vaig incloure jo perquè cada un tenim les nostres manies i jo he sigut molts anys professor de física i química i els científics sempre tenen fama d'avorrits. Bàsicament perquè la gent coneix pocs científics i sobretot no sap res de la vida dels científics. Però bueno, en este conte vam incloure un trosset d'història d'un científic, ara no direm qui és, però que claro, més o menys un poquet major que Josep Calduc, però poca cosa més. És lo suficientment important com per a aconseguir la mateixa persona ser Premi Nobel de Física, no el mateix any, Premi Nobel de Física i subcampió olímpic de futbol, jugant com a porter en la selecció del seu país, Dinamarca.
M'encanta.
I val a dir que el tal personatge tenia un germà, matemàtic important, que era davanter de la mateixa selecció i que en les semifinals d'eixa Olimpiada, la de Londres de 1908, li van infligir a la selecció francesa, la de la Grandeur, la pitjor derrota en futbol de tota la seva història. I ara faig una pausa per a que quede clar. És un resultat de futbol de 1908. 17-4.
Ojo!
Poca broma.
Però aquestes coses és les que te tenen enganxada a una narració, és a dir... I aquest tipus de coses són les que t'enganxen, les que vols saber, les que... Jo m'imagine, este llibre, quan una xiqueta se'n va d'intercanvi, d'un xiquet se'n va d'intercanvi, això és meravellós per a entendre el que és la cultura que tenim ací, no?
Clar. És un projecte realment molt ric, en què ja veus si han participat gent, la família Caldú, que ens ha obert les portes i el cor a totes les col·laboracions, que han revisat el llibre, que ens han corregit algun error que havíem fet d'interpretació, a Toni Pitarch, que amb tota l'estima s'ha dedicat a elaborar el conte... Vull dir, els mestres que ara estan treballant-lo, Núria i Carles, que han posat fins i tot alguns dibuixos tan estimats com ell. Vull dir que ja ha dibuixat, per exemple, un moble, que era el moble realment on el seu avi feia els remeis.
S'han cuidat fins i tot els mínims
detalls. Clar. Està fet tot des de l'estima i el respecte més profund a la figura de Josep Calduc.
Claro, és que a més la vida dels Calduc és una vida apassionant, vull dir... No és només el que se conta ahir, se podria escriure prou més sobre el tema.
Però és apassionant la vida dels Calducs i és apassionant també la vida del pastor d'Herbes.
També, claro, és que...
Perquè ser pastor en 7 anys...
És dur i difícil, sí. Sí.
I se tenia que contar com una història bonica, com una història...
Sí, dura però que tinga un bon final, claro.
El final que es mereix.
El final que toca.
Passar aquesta experiència. Bueno, jo estaria tot el matí parlant amb vosaltres, ja no vos parlo de vostè, ja sou d'ací, no? Ja sou de casa. Ja.
Sí, un poquet sí.
Anna, vicepresidenta de Socarrats, gràcies per haver estat ací.
Gràcies a vosaltres.
I Josep Busó, vocal, gràcies per haver vingut.
A vosaltres.